Bon dia. L'escola La Mirada tindrà més espai abans de l'estiu. Aquest és el compromís del Departament d'Educació i l'Ajuntament després que més de 300 persones es concentressin aquest dimarts a les portes del centre, que des del 2016 creix de manera provisional en mòduls. Entre les peticions de les famílies i del mateix centre, comptar amb els mòduls necessaris per encabir el creixement de l'escola i poder desenvolupar el projecte pedagògic, ampliar el pati i comptar amb una cuina, entre d'altres. En paral·lel, l'Ajuntament estudia ubicacions alternatives per a la construcció de l'edifici definitiu, ja que els treballs del projecte actual estan aturats de manera cautelar. Una escola que es va començar a projectar el 2005. No va ser fins al 2016 que el centre va iniciar la seva activitat, però en mòduls. Una situació que ha mantingut fins a l'actualitat a l'espera d'un edifici definitiu. Una construcció que no acaba d'arribar per diversos entrebancs administratius i que encara no té data definitiva. Tota la cronologia del cas de l'escola La Mirada es pot consultar a www.cugat.cat. Protecció Civil de la Generalitat fa aquest dijous una prova del sistema d'alertes a telèfons mòbils a l'àrea de Barcelona. Tots els dispositius intel·ligents que es trobin al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i al Baix Llobregat rebran un missatge de prova on es podrà llegir: prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. Així acaba aquest missatge, que s'enviarà en català, castellà i anglès. En el cas de Sant Cugat, el simulacre d'alerta s'enviarà a les 12 del migdia. L'equip de la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, es desplaça fins a Sant Cugat per atendre directament la ciutadania aquest dimecres. Es tracta d'una de les visites habituals que fa la institució a municipis i barris d'arreu del país per apropar-se més a la ciutadania i facilitar-li la participació i la presentació de queixes, propostes i altres consultes. I en esports, l'associació esportiva Sant Cugat Creix obre el cicle de xerrades aquest dijous amb l'esport en primer pla, Omet, model obsolet. És el primer debat previst a 7:45 de la tarda al Sant Cugat Hotel. El cicle de debat s'obre al setembre i s'allarga fins al juny de l'any que ve. La resta de temàtiques programades són model esportiu, promoció, formació i elit, equipaments esportius i l'esport com a sector organitzat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry, you wonder why.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El juliol passat es van entregar els 18ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Es tracta d'un certamen organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries locals amb la participació de totes les escoles de la ciutat. Tots els infants de 3er a 6er de primària residents a Sant Cugat podien participar a la iniciativa. Cugat Mèdia hi ha col·laborat convidant a les i els guanyadors a llegir per tots nosaltres els seus escrits i aquí els tenim. En la categoria de 3er curs, el primer premi ha estat per Olivia del Pozo, del Gerbert d'Orlac. En la categoria de 4er curs, el primer premi ha estat per Laia Vidal, del Gerbert d'Orlac. En la categoria de 5er curs, el primer premi ha estat per Juan Pablo Campos, de l'Escola Viaró. I en la categoria de 6er curs, el primer premi ha estat per Aina Collado, del Pins del Vallès.
Hola, em dic Olivia i tinc 9 anys. Vaig a passar a 4er i la meva història es diu La Cristina i el món on ningú sabia llegir. Hi havia una vegada una nena que es deia Cristina. A la Cristina li agradava molt practicar esports, dibuixar i fer manualitats. Però tenia un problema. No li agradava gens llegir. Un dia la seva mare li va dir que havia de llegir perquè feia molt que no ho feia, i si no ho feia, repetiria curs. La Cristina, molt enfadada, va agafar un llibre i el va obrir. A la primera pàgina hi havia un eriçó. De sobte, l'eriçó va sortir del llibre i la Cristina es va espantar molt. L'eriçó portava una carta. La Cristina la va agafar i la va llegir. Deia: hola, sóc l'eriçó. Et portaré a un món molt estrany, on necessitem la teva ajuda, perquè ningú no sap llegir. Vinga, anem, que tinc pressa. Millor per ells si no saben llegir, va pensar la Cristina. Llavors la Cristina va començar a donar voltes i va aparèixer en aquest món tan estrany. L'eriçó li va dir: mira ja. La Cristina va veure que els cotxes s'estaven xocant perquè no sabia llegir els cartells de les senyals, que els amics no podien escriure cartes ni organitzar festes perquè no sabien llegir les invitacions. També va veure que la gent no podia cuinar perquè no podia llegir les receptes. Però ja havia un nen que es deia Martí que sí volia saber llegir. La Cristina li va dir: si vols, jo puc ensenyar. Va costar una mica, però ho van aconseguir. Al Martí, que ja sabia llegir, se li va acudir fer un pastís. Ara que ja podia, perquè sabia llegir la recepta. Quan va acabar de fer el pastís, va donar a tastar la seva veïna. La veïna li va dir: què és això? És molt estrany. És un pastís, tasta el que t'agradarà, li va explicar el Martí. La veïna el va provar i de tant que li va agradar va cridar: el Martí va fer els millors pastissos del món. La gent ho va escoltar i va preguntar: què és això d'un pastís? Un pastís és un menjar dolç que es fa seguint una recepta, va dir el Martí. Vinga, tasteu-lo, un tros de pastís del Martí. Està molt bo, els va animar la Cristina. Llavors va passar un noi que es deia Joan, que era una mica més gran que ells, i va dir: això de llegir no serveix per res. Per a què? Per fer un pastís que després te'l menges. Per això tens les patates, va marxar rient. L'altra gent que ho va escoltar va dir que el Joan no tenia raó i que ells si volien aprendre a llegir. La Cristina i en Martí es van dividir la feina i van aconseguir aprendre a força gent a llegir. Aquesta vegada va costar encara més, però perquè eren moltes persones, però van aconseguir. La gent va començar a poder llegir llibres, cuinar coses elaborades i més riques. I si estaven malalts, sabien prendre les medicines que tocaven perquè sabien llegir les quantitats que necessitaven. El Joan va veure tot el que podien fer als altres, però ell no podia perquè no sabia llegir. Llavors va intentar aprendre a llegir tot sol, perquè tenia por que la Cristina i el Martí no li volguessin ensenyar per haver-hi rigut d'ells, però no ho va aconseguir perquè no sabia ensenyar-se a ell mateix. Finalment va demanar a la Cristina i al Martí si li podien ensenyar. La Cristina i el Martí li van dir que sí, però que la pròxima vegada no es riguessin de la gent. Quan el Joan ja havia après a llegir, la Cristina es va adonar que havia de tornar a casa. Estava molt preocupada per si els seus pares l'estaven buscant. Llavors va preguntar a l'Erissó com podia marxar. L'Erissó li va dir que ell mateix la portaria. La Cristina va deixar el llibre i de sobte no hi havia ningú de la història. Només hi eren els seus pares, la seva germana i el seu gos. Llavors es va adonar de que s'havia ficat tan dins de la història que pensava que ella era la protagonista, però tot el que li estava llegint en realitat no li estava passant a ella i era producte de la seva imaginació. Aquesta vegada sí que li va encantar llegir. Conte contat ja s'ha acabat.
Hola, em dic Laia, tinc 10 anys, faré el curs 5è i us llegiré aquest llibre que he fet jo, que es diu Els Pirates de la Pau.
Temps era temps pels mars del Carib i navegava el vaixell de la Reina de les Tenebres. Es tractava d'un gran vaixell pirata de fusta amb 6 veles enormes de color vermell com la sang. 3 als màstils i dalt de tot onejava una bandera negra amb una calavera. A dins, com en qualsevol vaixell pirata del món, hi navegaven pirates. Els pirates eren ferotges i feien servir paraules de pirates grotesques. Eren malvats. Alguns feien pudor de peix podrit i els seus peus a formatge florit. No eren com els altres, no portaven vaixells. Saquejaven les illes per dur-se tresors amagats. I també les seves provisions. La tripulació obeïa el capità de tempesta. Era alt, amb una dent d'or i duia un lloro a l'espatlla. Portava un barret amb una ploma de paó i unes botes grans de color negre. El capità tenia un secret molt ben guardat, que només sabia el seu lloro. Tom Sisè, conegut com la xerrameca del pollastre volador, hereu d'una saga de lloros. I com ja us podeu imaginar, els secrets no es poden explicar. Entre la tripulació també hi havia un nen i una nena pirates, en nebots del capità Tempesta. Havien sigut adoptats per capità i la seva muller. Durant els primers anys de vida van viure en una fortificació en les terres del Carib. Un dia la fortificació va ser atacada i la muller del capità, coneguda com Anna Orella Escapçada, es va unir a la tripulació juntament amb els nebots. En realitat, aquests es deien Oriol i Mariona, però eren coneguts i temuts a tots els mars com el nen i la nena de les tenebres. L'Oriol i la Mariona passaven gran part del seu temps amb 4 pirates. L'Iris, la cuinera, La cuinera pirata era alta i una mica trapella. Un cop va posar aigua salada a la sopa i els va explicar que jo estava de moda. El Marc era el pirata timoner, amb molt optimista i de mida mitjana. I els bessons, l'Àlex i la Sira, que feien de tot. Ah, i m'oblidava, també hi havia una gosseta pirata que es deia Mar. La Mar bordava molt per avisar dels bancs de peixos sota el vaixell i així podeu gaudir d'un gran festí. Un dia solejat van veure de lluny una illa desconeguda per ells. I després d'esmorzar pa amb tomàquet i all, van discutir sobre què podien fer. L'Àlex va dir el primer: jo crec que hauríem de saltar la illa. L'Iris va respondre: doncs jo, que investiguem primer. Però no creieu que hauríem d'avisar el capità? Van dir el nen i l'Helena. Bona idea, van dir tots. Van a cridar el capità i van compartir les seves idees. El capità va acceptar la proposta d'investigar l'illa primer i va enviar en un bot a l'Àlex, la Sira, els nebudets i la Mar, la gosseta. Van remar per tons fins l'illa sense ser vistos i van endinsar-se a la selva. Mentrestant, el vaixell, el capità, tornava a la cabina amb ganes de relaxar-se. Es va canviar les botes per unes pantufles de conillets. Ai, se m'ha escapat el gran secret del capità! Xxxt, no ho digueu a ningú! Tornem a l'acció. El grup ja s'havia endinsat a l'illa i al cap de poc de caminar ja s'havien cansat. No estaven acostumats i van haver de parar un moment. Entre plantes tropicals van trobar un poble que semblava molt normal. De sobte, un dels nens se'ls va acostar per l'esquena i els va dir: som un poble molt humil i altres pirates ja van saquejar aquesta illa fa molts anys. Si busqueu un tresor, aquí en tenim un de molt especial per nosaltres, la família i els amics. Però aquests no són saquejables, eh? I l'Àlex va dir: la família i els amics? Quin tipus de tresor és això? I la Sira li va donar un cop de colze a les costelles i li va xiuxiuejar: Àlex, calla, que s'enfadaran. L'Oriol i la Mariona van preguntar: hi ha més nens i nenes en aquesta illa? El nen va respondre: sí, i tant, som uns quants i ens ho passem molt bé. L'Oriol i la Mariona, que mai havien parlat ni jugat amb altres infants a part d'ells dos, van exclamar: ens podries fer una visita express per la illa, si us plau? I el nen tot seguit va dir: esclar, per cert, em dic Igor. Tots junts van caminar observant la gran quantitat de fruita dels arbres del voltant. I la Mar, la gosseta, seguien fent saltirons i olorant-ho tot el que es trobava al seu pas. Quan van arribar al que semblava una placeta, van trobar molts nens i nenes, alguns amb una mena de pilota casolana, d'altres jugant amb un joc similar a fet i amagar. Els adults van convidar els pirates a sopar, mentre els vilatans van construir una foguera enorme. Tots junts van fer una gran rotllana i cadascú portava el menjar que tenia de casa. Entre rialles, petons i abraçades, els pirates es van adonar que en aquest poble no els importava les coses materials, com tenir grans cases per viure-hi o robes majestuoses, sinó li donava més valor als vincles amb la família i els amics. Mentrestant, el capità Tempesta i l'Anna Orella Escapçada estaven força preocupats i van enviar el Tom Sisè al lloro a veure què feien. En Tom Sisè va arribar volant del vaixell esgotat i en trobar-los els va dir: el capità està molt preocupat i us espera amb les seves pantufes. Fuet, fuet, fuet! Va cotorrejar mentre recuperava l'alè. Llavors van exclamar: el capità, pantufles, no ho sabíem. Quin secret més ben guardat. I si ho sabéssiu, són de conillets. Però no li digueu a ningú que sigui jo, perquè acabaria l'ast. Van acabar de sopar i van agrair l'amabilitat dels vilatans. Van tornar al pot i de camí van coincidir de que alguna cosa havia de canviar. Havien de començar el capità i la resta de la tripulació en què havien de deixar de ser saquejadors per ajudar a mantenir el benestar de tothom sent repartidors de tot el necessari, des de les provisions a petons i abraçades entre diferents illes. Serien com un bus aquàtic. D'aquesta manera mantindrien la pau i l'amor per ser una gran comunitat plena de vincles. Però com ho aconseguiríeu? Explicaríeu la seva proposta. Estaven disposats a revelar el gran secret si fos necessari. Teniu raó, era un petit xantatge, però no val caldre, perquè el capità i l'Anna ja feien setmanes que somiaven en jubilar-se i deixar càrrec als seus nebots. Serien ells qui fundarien aquesta nova era. L'Oriol i la Mariona ja no es coneixerien com el nen i l'Helena i la nena de les tenebres, sinó com els repartidors de la pau. I el vaixell es va dir la tripulació de la pau. I conte contat, ja s'ha acabat. Hannah Love, quart de primària.
Bon dia, sóc el Juan Pablo Campos de Anta, de l'escola Viaró, i avui us presentaré el meu conte, el gai, la guilla i el gos. Vet aquí que una vegada hi havia un gai que picotejant, s'havia allunyat del galliner. Cansat de la caminada, es va aturar al peu d'un roure, i allà s'estava quan va veure de sobte que s'acostava la guilla. Sabent el gai com li agradava la seva carn a la guilla, va enfilar-se a l'arbre damunt. La guilla es va aturar al peu del roure i li va dir: «Hola, gai, com és que així que m'has vist has corregut a l'arbre damunt? Perquè sé prou bé quines són les teves intencions. Si no m'hagués enfilat a l'arbre damunt, ara ja m'hauries menjat», va respondre el gai. «I ara», va dir l'astuta guilla, «això era abans, que no saps que s'ha dictat una llei nova que diu que ara tots els animals hem d'ajudar-nos, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos cap mal un als altres?» «No ho sabia pas», va respondre el gai. «Sí que és estrany», va dir la guilla. «Tu que ets tan eixerit, no saps que s'ha dictat aquesta llei nova?» «No, guilla, no. Ets massa vibre, però no m'enganyaràs pas. No penso baixar». «Però, gai, que n'arribes a ser de malfiat. No et dic jo que s'ha dictat una llei nova?» «Sí, guilla, sí, m'ho has dit», va respondre el gai. «Però ara com ara jo em quedo aquí dalt del roure». Mentre el gai i la guilla tenien aquestes raons, el gos de la masia va flairar la guilla i va sortir a enxampar-la. Així que la guilla va veure que el gos s'acostava, va fugir cames ajudeu-me, corrent tant com podia. Llavors el gai li va dir: «Com és, guilla, que fuges tan corrents si s'ha dictat una llei nova que ara diu que tots els animals ens hem d'ajudar, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos mal uns als altres?» «Els que em fa por que el gos sigui tan ignorant com tu i encara no s'hagi assabentat».
Hola, em dic Aina, tinc 11 anys, faré primer d'ESO i ara us llegiré la meva història. El viatge de Zahara. Em dic Zahara i n'acabo de fer 12. Des de fa 4 anys em faig càrrec dels meus germans petits, en Samir, de 8 anys, i la Nalkia, de 5 anys. La meva mare va morir a causa d'una infecció malcurada. De vegades li escric cartes perquè la trobo molt a faltar. El meu pare, en Dalí, és un home amb pocs recursos, però té un cor molt gran. Vivim en un poble d'Iraq. Fa temps que és un poble molt vigilat pels agents d'armes, però en canvi hi ha molta corrupció. El que llegireu a continuació és la nostra història. Podeu pensar que és especialment dura, però ens ha servit de molt. Pels carrers de la ciutat corria el rumor que la guerra s'apropava. Tothom ho sabia, però ningú en parlava. Com gairebé cada dia, havíem sopat a la mateixa hora. Jo notava que el pare m'observava d'una manera estranya. A casa tot estava en silenci. Jo mateixa m'encarregava d'apagar tots els llums. Només faltava tancar la de la nostra habitació, quan de sobte va sonar el timbre, de manera insistent. El pare es va afanyar a baixar les escales, mentre els meus germans i jo observàvem d'amagats. Tot va passar molt ràpid, però de seguida vaig entendre que trigaria a tornar a veure el pare. Uns homes vestits de soldats, armats, van aparèixer sobtadament a casa. En aquell moment la por em va recórrer tot el cos, però vaig actuar amb rapidesa, enviant els meus dos germans a dormir. Em tenia poques paraules, però us puc assegurar que les veus eren estridents i molt poc amables. Abans de l'últim cop de porta, vaig sentir com el pare em deia: «Sigues valenta i tingues cura dels teus germans petits. Segueix el teu cor i tot anirà bé. Ens tornarem a veure, filla». Des d'aleshores no vam saber res més del pare. Vam haver d'espavilar-nos com vam poder saber. La pasta es va convertir en el nostre plat preferit. Espaguetis amb formatge, macarrons amb tomàquet caducat, espirals amb tonyina i olives. Precisament va ser enmig d'un àpat quan el so d'una sirena ens va fer saltar de la cadira. I de seguida vam mirar per la finestra. La gent corria desesperada. No teníem què estava passant. Quan tot es va tranquil·litzar una mica, vaig començar a entendre que finalment la guerra havia començat. Casa va ser de nou un escàndol. Dins meu sentia la por córrer amunt i avall. Quan els meus germans van preguntar-me què passava, vaig respondre que un any més començaven les festes tradicionals del poble i que tothom s'afanyava a ocupar un lloc amb bona vista i per poder veure bé l'espectacle inaugural. En Semirin i l'Anna Elkia em miraven desconcertats i llavors vaig recordar com el pare ens diu aquelles festes tan divertides. On deu ser el pare? No hi havia temps per fer-se preguntes, s'acabaven els diners i la guerra cada dia era més conflictiva. Les nits se'm feien llargues mentre pensava la manera de sobreviure i poder fugir. Una nit no podia dormir perquè el meu cap no deixava de pensar. De cop em va venir el record del pare agafant el tabac d'aquell rellotge antic. Vaig pensar en vendre el tabac que hi quedés. Com una fletxa el vaig anar a buscar i tal com imaginava continuava al mateix lloc de sempre. L'Analquia i en Samir es van apropar a veure què estava fent. Tots tres observàvem aquell rellotge amb tristesa. En Samir estava molt neguitós, va agafar el rellotge entre les seves mans tremoloses i després d'uns quants moviments estranys el rellotge es va trencar. Tots vam quedar en silenci, mirant els trossets que quedaven. L'Analquia es va afanyar a recollir un misteriós paper que havia quedat just al darrere de l'agulla minutera. Amb impaciència, ella mateixa va obrir la carta i la primera sorpresa que va ser va descobrir que aquella lletra no era del pare. Es tractava d'una carta molt llarga, però amb un missatge molt clar. El pare tenia una germana i nosaltres una tieta disposada a ajudar-nos sempre que ens fes falta. Per sort, al mateix sobre hi havia l'adreça de la nostra suposada tieta, que per cert es deia Velma. Era ben clar, se'ns obria un camí nou i una esperança que no podíem desaprofitar. Turquia no era un país gaire proper, però calia arribar-hi d'alguna manera, ja que era la nostra millor opció. Vaig sortir al carrer per airejar-me i poder pensar amb més claretat, i aleshores va passar per davant meu un camió ple de taronges. Aquell seria el nostre mitjà de transport. El vaig seguir directament quan va ser a prop de les portes del darrere i vaig poder llegir la llarga ruta que el petit camió ple de fruita feia amb regularitat. Iraq, Síria, Turquia! Vaig pujar les escales ràpidament per explicar als meus germans la meva idea. No s'ho van prendre gaire bé, però sabien que aquí era l'única sortida que teníem. L'endemà al matí, a primera hora, ens trobàvem esperant l'aturada d'aquell camió. Sense dubte i aprofitant el moment, tots tres ens vam llançar de cap a la piscina de les taronges. De seguida vam sentir el motor que arrencava i de lluny la ràdio, explicant els últims bombardejos i els tancs que s'apropaven. De cop i volta la meva germana Nàlquia va dir que tenia moltíssima gana i en Samir, amb aquell sentit de l'humor que em recordava el pare, va contestar: «Doncs menja taronges, que en tens per donar i per vendre». Vam riure sense fer massa soroll, ja que encara ens esperava un llarg viatge per endavant. La primera parada va ser Síria i no ens vam moure del racó on érem. Desitjàvem no ser descoberts, aquella vegada vam tenir sort. Per fi arribàvem al nostre destí, Turquia, un país molt habitat. A la butxaca duia la carta de tieta Velma. Istanbul semblava una ciutat meravellosa, plena de grans edificis. Mentre anàvem directament a l'adreça que ens indicava aquell paper, un carro de rucs va atropellar el peu del meu germà. Vaig haver de carregar durant tot el camí en Samira a Espaia. Quan ja érem davant del portal, molt nerviosos i amb el peu del meu germà, que semblava un botifarró, jo mateixa em vaig decidir a tocar el timbre. Al cap de res, la porta ja era oberta. Ens vam asseure en unes butaques que semblaven força luxoses. La tieta ens va mirar poc sorpresa i va dir: «Pel que veig, heu crescut molt. Voleu una tassa de te?» L'Analquia va respondre: «El que tenim és molta gana. Ens pots donar alguna cosa que no siguin taronges, si us plau?» Ja ni me'n recordo de les hores que vam estar parlant aquella tarda. Ens va sorprendre que treballés posant cabells als homes calbs. A la vegada, ens vam explicar moltes coses sobre la relació amb el pare i vam poder resoldre molts interrogants. Al capvespre, vam sentir com sonava el timbre. La tieta es va dirigir cap a la porta disposada a obrir-la. «Pare?» Hi havia un home amb un aspecte trist, però amb els braços oberts. Vam córrer a abraçar-lo i de seguida vaig notar que se n'alegrava. La Velma i el pare es van mirar i el va abraçar amb força. En aquell moment no van caldre les paraules. El pare ens va explicar com ens havia trobat gràcies a aquell rellotge i les miques de vidre. Per fi em vaig sentir com a casa. Aquella nit no vam poder dormir. El pare li feia molt mal la costella dreta, tot i queixar-se poc, se li notava que aquella molèstia no era poca cosa. L'endemà la tieta ens va despertar amb un crit sec i agut. Vam córrer a veure què havia passat. La Velma estava asseguda al costat del pare amb les mans agafades i plorant. El pare havia mort. Sempre recordaré aquell últim petó de la nit anterior de la seva mort, fresc i suau com l'aire. Pare va lluitar fins al final dels seus dies, sempre li estaré agraïda pel que va fer per nosaltres. Ara vivim a Turquia, jo ajudo la tieta amb la feina, els meus germans van a l'escola i la nostra vida és força normal. No vaig tenir gaire infància, la meva vida no ha estat gens fàcil, però del pare he après que l'esperança es clau en cada segon d'aquest món.
Yeah.
Els 18ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recorda que també trobaràs aquest programa a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 11:15 del matí, és dimecres 13 de setembre de 2023. Se comença el programa Entitats, el primer d'aquesta nova temporada. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir aquí a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui parlarem dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Ens acompanyen dues de les seves responsables, la Vera Giró i la Marta Uixant. Benvingudes a Cugat Mèdia.
Gràcies. Hola, bon dia.
Els tallers de teatre de Sílvia Cervant van néixer l'any 1993 de la mà de l'actriu i pedagoga que dona nom a l'entitat, la Sílvia. Des del 1995, els tallers es van traslladar a la Unió Sant Cugatenca, on encara s'ubiquen. 30 anys d'història. Com ha estat aquesta història?
Buf! ha estat molt, molt divertida. Hem conegut a molts nens, a molts pares, alumnes que se'ns han fet també famosos, que s'han dedicat a això, al teatre o a la música, i, no sé, tot experiències, no?, podríem dir.
Com neix aquesta, dèiem, de la mà de la Sílvia, uh-huh, que després parlarem d'ella també, però per què neix, com neix?
El per què el podem llegir a les seves memòries, però sí, és com... que crec que trobava a faltar un forat, no?, a Sant Cugat de teatre per aprendre, i comença fent un petit grup a la Casa de Cultura i va creixent, anem entrant nosaltres, uh-huh, no? I ara mateix tenim gairebé 190 alumnes, crec que comentàvem l'altre,
sí,
dia a la reunió.
Més o menys.
I escoles.
190 alumnes, entenc que als seus inicis, fa 30 anys, no hi havia 190 alumnes.
No, havien ser 25.
25.
No, i menys, eh? El primer any era molt menys.
Sí. I com creix això? Com es va fent gran?
Doncs, bàsicament és... el que comentava la Sílvia, no? El forat aquest... la Vera. El forat aquest que veia la Sílvia que faltava a Sant Cugat, i sobretot les ganes de que el teatre arribés a tothom. Ella el que tenia ganes era això, que el món del teatre pogués arribar a tothom, a totes les escoles. Aleshores, va començar allà a la Unió, jo vaig començar també amb ella fent classes, bueno, com a actriu, sí, formant-me, perquè estava també a Barcelona, i a més feia classe amb ella, i al cap de 2-3 anys vaig entrar com a profe. Recordo que anàvem a penjar cartells les dues... I va ser, doncs, moure'ns així. A partir d'aquí vam anar obrint grups, fins que, a part de mi, després ja van entrar altres alumnes de la Sílvia, no? Com ara mateix, doncs, la Vera, que va ser alumna d'ella, i més tard, doncs, ja està com a profe des de fa molts anys.
Jo crec que podem donar gràcies al creixement també a la seva manera d'entendre que el teatre no era només aprendre a fer teatre, sinó que la seva manera de... que el teatre serveix per la vida, no? Com a eina més pel dia a dia.
I aquest esperit, aquesta filosofia inicial encara està viva?
Això intentem.
Els tallers?
Sí.
Sí.
I n'heu posat d'altra, de nova, també?
Sí. Sí,
quines? A veure, què és la injecció més nova que heu anat fent?
Així, a nivell de filosofia, crec que no, ens falta seure i posar els punts sobre les is de quina és la nostra filosofia general, perquè és com que tothom... Tots els profes volem mantenir l'esperit viu, no? I anem posant granets de sorra nostres, no? Doncs hi ha qui ha fet més gest, hi ha qui ha fet més text, hi ha fet qui més... fins i tot hem tingut en oferta musical, que no ens pensàvem pas que acabaríem oferint musical, no? Llavors, una mica de l'especialitat de cadascú.
I com recordeu els anys viscuts, sobretot la Marta, amb la Sílvia, que és el que et va quedar més d'ella?
Em va quedar, doncs, sobretot les seves ganes de transmetre el teatre a tothom, a qui fos. Les ganes, la passió, la positivitat, perquè amb això sí, era molt, molt positiva. Quan hi havia un entrebanc sabia trobar solucions ràpidament, i el fet aquest no sé, d'anar allà i sentir-te com que estaves a casa, no? Tant com a alumne com a professor, i sentir el teatre com casa teva.
I en aquests anys, ara dèieu, sou 90 alumnes, sou uns 7 o 8 professors, més o menys. Quins són els perfils dels alumnes? Com ha estat aquest canvi, també? Suposo que hi ha hagut un parèntesi, potser, també amb la Covid, que això va fer molt mal a moltes entitats. No sé si 3 anys després esteu recuperades. Una mica com ha anat aquest evolucionant, que començàveu 25, ara són 190, però com ha anat creixent, això? Com ho recordeu?
Doncs ara mateix hi ha com una mena de forat estrany entre els grups de quart d'ESO a batxillerat, que creiem...
L'adolescència.
Sí, però que creiem que té bastant a veure amb la pandèmia, no? Com els de primer, tercer d'ESO els tenim superconsolidats, hi ha molts grups, hi ha molts alumnes per cada grup, i de cop hi ha un forat de... No sabem què ha passat, si han perdut les ganes de fer teatre, però fa uns anys no era així. O sigui, teníem un gruix gran d'adolescents i joves que volien fer teatre. Més és estrany.
Perquè vosaltres vau fer llavors connexions, fèieu classes online...
Sí, oh, i tant, ho vam provar tot.
Com ho vau recordar?
Ho vam provar tot. Vam fer de tot. Vam fer reptes...
Sí, no era fàcil, treballar des de casa, intentar motivar... No... Era complicat.
Els posàvem de deures alguna vegada fer algun vídeo d'algun exercici, vam fer classes amb videotrucada, anem fent improvisacions amb vídeo, però vam acabar renunciant. Vam deixar de fer-ho i vam dir preferim tornar quan puguem ser d'en carn i ossos. I
quan vau tornar més força? La gent tenia ganes? És a dir, més enllà dels de quart d'ESO, primera xera, que ara han desaparegut, la gent tornava amb ganes? I hi ha gent que, per exemple, no hi havia anat mai, que també tenia més ganes de tenir aquell contacte amb les persones? O no? Com ho veieu, aquest canvi de...
Sí, pot ser que ens vinguessin amb moltes més ganes de gaudir, sobretot del dia de la mostra, quan pugem a l'escenari i fem la gran obra, no? Estan com... Oh, per fi, tornem a estar dins del teatre, no? Com la gran retorn a la realitat, no? Per fi ens podem tocar, per fi podem fer teatre en un espai decent i pujar a l'escenari i que ens vegin i ensenyar tot el que hem après. I
però això... amb mascareta,
Ja, ja, la
mascareta. Com s'actua amb mascareta? Perquè no només és la veu, no només és el cos, també és la cara, tota l'expressió...
És molt difícil perquè no... et falta alguna cosa allà, no? No és el mateix que treballar amb una màscara teatral, sinó que t'estàs tapant realment la boca, que és una de les expressions màximes. I jo recordo que no era gens fàcil. Recordo que jo vaig tornar a l'estiu, que encara portava mascareta, i recordo que a les petites els hi costava molt acabar tot el dia amb la mascareta posada, pobretes. No? I recordo també això de... Vale, ara estem tots asseguts aquí, és el primer dia de classe, baixeu-vos tots la mascareta un moment, no digueu res, però deixeu-me mirar-vos la cara. Perquè és molt important també veure què hi havia allà sota.
Un repte important, sí. Que potser també ha fet créixer altres persones o altres parts de la interpretació, va fer buscar altres maneres, com treballàveu llavors? Sí, o com heu vist que us heu quedat amb altres cosetes o no? D'aquesta part?
Jo crec que no, que d'aquesta part no hem aprofitat res, perquè la veritat era més inconvenients que coses positives, no?, d'aquest moment. Vull dir, el mateix els mestres d'escola també tenien molts problemes a l'hora de comunicar-se, no? Un mestre d'anglès, per exemple, que a més li has de posar un accent i una manera de dir, doncs és complicat. Amb teatre, que a més hi ha expressió, emoció, doncs suma-li l'inconvenient de la mascareta. Per mi és com una època de... Ja me'n puc oblidar.
Que no torni. I d'aquests 190, parlàvem dels perfils, ara deien els petites... per la gent que no sàpiga, els tallers de mostra de teatre de Sílvia Cervant tenen moltes edats.
Sí,
des de petits, adults... Com funcioneu? Perquè ara, si algú ens escolta i digui, ostres, aquí també es fa això, Sant Cugat?
Tenim grups d'edat de 3 cursos. De primer a primària a tercer hi ha els grups A, que els hem posat. De quart de primària a sisè, un altre, el grup B. dels grups D serien de primer a tercer d'ESO i l'últim mesurat, diguéssim, és de quart d'ESO a segon de batxillerat. Llavors, els adults que els posem tots junts, des dels 18 fins als 70, que tenim de 70 també, i allà hi ha una barreja generacional que és molt bonic també,
sí,
de treballar.
I teniu més criatures o més adults?
Tenim més criatures. Mm. Però els adults estan bastant plens, els grups. Sí, sí, tenim sí, quatre.
Sí. I quina és la vostra manera de funcionar? Feu les mostres, també es poden veure dates assenyalades per Sant Cugat als carrers. Uh-huh. És a dir, que gaudiu també i viviu no només dins del teatre, sinó que de la vida cultural i social de Sant Cugat, que això
de
és
fet,
important.
Ens podreu veure pels carrers el 24 de setembre, que falta res.
Falta res? Sí. Pues no deixarem perdre aquesta oportunitat. I com us veureu? És a dir, per què és tan important també sortir al carrer?
Ah, bé, perquè és aprofitant la vinentesa dels 30 anys del Teatre Auditori, també, que hem fet aquí una col·laboració. Però és important que quan sortim al carrer donem a conèixer el que estem fent i que ens agrada el teatre i estem una mica també convidant a que vinguin a la Unió a fer-ne també.
No? Perquè l'estat del salut del teatre, Sant Cugatenc, com diríeu que és? És bona? Millorable?
Jo crec que és força bona. Ara mateix hi ha molts grups amateurs també aquí a la ciutat.
I tenim un teatre molt, sí, molt important. El problema és quanta gent hi va, si s'omplen els escenaris o no.
Clar.
És a dir, quan parlo d'estat de salut, no només és de la gent que fa el teatre, sinó de l'interès que això
desperta
sí, per la ciutadania. La gent, anem prou al teatre?
No. No, no s'hauria d'anar no més.
Jo crec que, per exemple, a la gent li falta molt coneixement de les sales alternatives, no? La gent pensa en teatre i pensa en Teatre Auditori, el Teatre Nacional, el Romea, que també està bé anar-hi, no? Però la despesa d'aquests teatres comparat amb sales alternatives com el Tantarantana o la Flyhard, tot això, jo crec que molta gent ho desconeix. I crec que d'allà surt, hi ha una cantera d'actors molt, molt interessant i produccions també molt xules.
I aquí a Sant Cugat, la Unió.
I aquí també tenim ara, la Unió.
Hem fet com una mica de parèntesi en aquests anys d'obra de la Unió, però sí, això està a punt, diríem, no sé vosaltres.
Això esperem, esteu,
que sou, que esteu allà com a seu, que és la vostra seu, però suposo que teniu, no sé, ganes.
Moltes,
no?
Moltes ganes.
I tant.
Queda poc.
Queda menys. Sí. Direm això, perquè és com... No? Cada vegada semblava que no arribàvem mai, però sí, podem dir que queda menys, que a veure si aviat podem ja posar els peus dalt de l'escenari i tenim un escenari com cal, una sala així accessible per cosetes així de mitjà format i tal, i podem tirar endavant.
Això creieu que també un teatre renovat ajudarà també a que la gent potser s'animi una miqueta més aquí a Sant Cugat o...
Sí, que no sigui tan macro.
Exacte, sí, jo vaig al Teatre Auditori, però sí, que hi hagi una cosa més propera, també. Sí. Esperem que sigui així. De fet, la setmana vinent, si no em vaig equivocar, del 18 comenceu ja que és la temporada, segons he vist la vostra web, el 18 de setembre, que és dilluns de la setmana vinent. Entenc que la matrícula és viva durant l'any o ja esteu tancant els grups, encara hi ha inscripcions obertes?
Si hi ha plaça, s'hi poden apuntar. El que agraïm que no sigui just el gener, que és just abans de que fem la mostra... Fem dues mostres l'any, una al febrer i una al juny, aproximadament, o finals de maig. Però això, que es poden apuntar o ara en aquests dos, tres primers mesos o ja març-abril.
És a dir, que no sigui al mig perquè feu la preparació...
Que no, sí, que no trenqui les dinàmiques de treball.
I d'aquests 30 anys, sé que teniu alguna cosa pensada, no sé si podem avançar hi alguna cosa, em sembla que dates no, ja m'ho han dit abans d'obrir micros, dates no tenim, eh? Val, però, home, 30 anys s'han de celebrar.
Sí. Sí. Quan vam fer 20, ho vam celebrar...
I com celebrareu aquests 30?
Volem fer una festa molt, molt gran. Volem comptar amb exalumnes, també, que facin alguna mostra del que fan, ara d'espectacle. També volíem música, volíem un concert, també volíem fer un gran àpat amb tot l'alumnat que vulgui venir, les famílies... celebrar que estem en marxa i que gaudim fent el que fem i celebrar-ho per 30 anys més.
Exacte. Això la idea és fer-ho tot un mateix dia?
Sí, sí. I en paral·lel també havíem pensat fer altres coses, com per exemple ens agradaria fer un llibre sobre tots aquests 30 anys i la filosofia de la Sílvia, i això encara farà esperar, però és una de les coses que, sí, que estem allà pendents de treballar i de...
30 anys. Us veieu d'aquí 30 anys també amb els tallers de teatre, Sílvia Serva? No sé si 30, com a mínim 10 o 15. Quins objectius us marqueu també? Quines idees? I una mica cap on aniran aquests tallers? En els següents, com a mínim, curt termini, que 5 anys, vista. Sí. No us faig mirar enrere, no us faig mirar endavant.
A veure, tenim molts projectes pensats i molts projectes per tirar endavant que... A mi m'agradaria molt que sortissin, no? Mm-hmm. Perquè, com a mínim, els que ens vam proposar fa 13 anys, quan la Sílvia va morir, els hem anat complint.
Assolint, sí.
Per tant, jo crec que els que venen també tenim ganes de complir-los, però no sé si es poden dir o no, perquè, clar, ho hem de tenir clar. Sí. No? És allò de dir...
Si no, després tota la zona preguntem, eh?
Exacte, no? Per això...
Que faríeu...
I després dius, ai, que no ha sortit això, no? No sé, però hi ha projectes. I sí, jo crec que els anirem assolint mica en mica.
Molt bé, doncs 30 anys dels tallers de teatre Sílvia Servan, molt atents del que ens vindrà, que ens vindrà molta teca, que és una entitat molt arrelada a la ciutat, amb molt de carisma, i per molts anys més, a les dues. Moltes gràcies, hem parlat amb la Vero Giró i la Marta Oixan, que són responsables dels tallers de teatre Sílvia Servan. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tu.
Stay in the light, feel the city breaking my name. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
Come and long and any all night long, yeah. Baby, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. When you see me in misery, come over, baby, see my feet. No, no, no. Baby, it's all right. Oh, it's all right, dog. Hey, 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 yeah, yeah. She got a ring, the diamond ring. She knows how to shake that thing, nah, nah. Yeah, she's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. Can you play it one time for me, son? That's what I'm talking about now. Rolling, baby. Red dress on, she can burn Lana all night long. Oh, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. I'm gonna tell your mama, tell your pa, gonna say your man now. I'm just so nah, nah, nah. Mama, she don't do right. Hey, don't do right.
Look at you, see the love. Control.